a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
Comencem aquí una nova edició del Cicle Coral de Catalunya Música. Com sempre, agraïm-vos la companyia i amb la selecció de música coral que us hem preparat per al programa d'avui a punt. Un espai a càrrec del Fred Marín des del control tècnic i d'Albert Torrents des de la redacció i al davant dels micròfons. I una selecció, la d'avui, amb què volem descobrir-vos la producció coral d'un dels compositors contemporanis britànics més cèlebres, Edward Benjamin Britten. Nascut a Lowestoft el dia de Santa Cecília del 1913 i mort a Aldeburgh el desembre del 1976, als 63 anys, Britten és recordat sobretot com un autor destacadíssim de la història de la música britànica, particularment com una de les màximes figures en el camp de l'òpera, tot i que també treballa molt com a director d'orquestra i encara més com a pianista, concertista i acompanyant, de manera especial del tenor Peter Pears, el seu company i inspirador d'una bona part del seu catàleg d'obres. Britten comença a compondre de molt jove i estudia amb homes com Frank Bridge, John Ireland i Arthur Benjamin. Des de sempre, en les seves composicions hi ha una clara inclinació per la veu, una circumstància que s'accentua a partir del 1937 quan coneix Pears. L'any 1939, Britten marxa amb ell als Estats Units arran de la guerra a Europa i viuen plegats fins al 1942. Quan torna a Anglaterra, escriu, entre d'altres, dues obres mestres que li donen reputació internacional, l'òpera Peter Grimes i el War Requiem, del qual avui també en sentirem un fragment. Dèiem, però, que Britten, sobretot, és un compositor per la veu, i tot i que la música coral no és central en la seva producció, tant com l'òpera o el cant solista, sí que hi ocupa un lloc important des de la primera obra que el fa famós, A Boy Was Born, fins a l'última composició que acaba, Welcome Out, ja que, de fet, mor treballant en una altra obra coral i orquestral titulada Praise We Great Men. També cal dir que si bé en aquells dos camps, el de l'òpera i el del cant solista, Britten és un pioner, en el de la música coral treballa sobre una tradició establerta que des de sempre s'ha trobat en la base de la vida musical britànica. La novetat i la frescor de les seves obres són fruit de la resposta brillant i imaginativa de Britten als textos que escull per arranjar, així com també de l'explotació del seu potencial dramàtic.
Oh.
era l'himne a la Verge de Britten, interpretat pels Fins i Singers, que dirigia Paul Spicer. Escrit el 9 de juliol del 1930, durant l'últim període que el compositor passa a la Gresham School, aquest himne, a partir d'un text anònim del segle XIV, arranjat amb simplicitat i frescor per dos grups de veus contrastats, un de gran i un altre de petit, s'estrena en un concert a l'església de St. John de Lowestoft amb la societat musical local. Pot sorprendre el fet que ja entre les primeres obres corals de Britten hi trobem obres d'inspiració religiosa, com aquesta. I és que si bé el compositor escriu molt poques peces pensades ad hoc per l'ús al temple, la temàtica cristiana sí que té una àmplia presència en la seva producció coral. També és el cas de la següent obra que sentirem, un fragment de la suite de Nadal per cor Christ Nativity del 1931. Anomenada originalment Thy King's Birthday, Britten escriu aquesta música sembla que inspirat per un volum de Nadales que la seva germana Bàrbara li fa arribar durant el segon període que passa com a estudiant al Royal College of Music londinenc. L'obra, però, no es publica ni s'interpreta mai en vida del compositor, excepte dos números que ell mateix programa al Festival d'Aldeburg el 1955 i un altre que s'interpreta i es programa al mateix certamen 11 anys més tard. La primera interpretació de tota la suite no arriba fins al 1991, a càrrec dels BBC Singers i el mateix Festival d'Aldeburg, i l'obra es publica completa el 1994. Nosaltres tot seguit ens sentirem el fragment final, la Nadala Carol of King Nat, a càrrec dels BBC Singers que dirigeix Stuart Bedford. Stuart Bedford dirigia els BBC Singers en aquesta interpretació dels minuts finals de la suite de Nadal per cor Christ Nativity de Benjamin Britten. L'obra anticipa les composicions corals a capella i a gran escala que el compositor començarà a escriure a partir d'aleshores, entre les quals hi ha A Boy Was Born, que ja hem esmentat com una de les primeres que li donen fama. Entre el 1935 i el 1939, Britten també comença a col·laborar amb diversos literats per escriure música per drames de ràdio. Un exemple n'és la cantata religiosa The World of the Spirit, sobre textos cantats i parlats reunits per Ellis Roberts, que s'emet per primer cop per la BBC el 5 de juny del 1938. L'obra mostra l'excepcional mescla d'estils que suscita en Britten la tria dels textos. És música d'una versatilitat prodigiosa per un jove compositor de llavors 24 anys que demostra el domini d'un ampli rang de tècniques compositives alhora que li permet expressar les preocupacions que l'acompanyaran durant tota la vida, l'avorriment de la guerra, la violència i la intolerància i l'afirmació de la pau, la justícia i la reconciliació. Aquesta filosofia d'Britten a simpatitzar amb les causes d'esquerra, com demostra des del punt de vista musical l'obra Advanced Democracy. composta sobre un text de Randall Swingler, la tardor del 1938, en temps de la crisi de Múnich, motivada per la intenció annexionista de l'Alemanya nazi sobre el territori txec dels Sudets.
Cicle coral. Amb Albert Torrents.
Gairebé contemporanis d'aquesta obra són els 7 arranjaments a capella de poemes de Gerard Manley Hopkins titulats AMDG. Es tracta d'algunes de les primeres composicions que Britten escriu després d'arribar als Estats Units. El títol són les inicials d'Ad Majorem Dei Gloriam, un motiu que apareix en tots els escrits d'Ignasi de Loyola, fundador de l'Orde dels Jesuïtes, del qual Hopkins és membre. Prevista per ser interpretada per un grup vocal professional a Londres el novembre del 1939, l'esclat de la guerra impedeix que el compositor pugui tornar a Anglaterra i l'obra no es pot estrenar. Britten la retira del catàleg i assigna el número de plus a una altra composició. Modernament, AMDG s'interpreta a la Parcel Room de Londres el 21 d'agost del 1984. Britten i el seu company, el tenor Peter Pears, tornen finalment a Anglaterra el 1942. Durant el viatge de tornada, el compositor escriu una altra obra d'inspiració religiosa, l'Himne a Santa Cecília.
Thank you.
Era l'himne a Santa Cecília, opus 27 de Benjamin Britten, en la interpretació que en feia John Eliot Gardiner al capdavant dels membres del cor Monteverdi. Escrit a partir d'un nou text de Winston Hugh Oden, amb qui Britten ja ha col·laborat, l'himne a Santa Cecília mostra la sonoritat coral més característica del compositor, alhora que respon a la vella idea de Britten d'escriure una obra en lloança de la santa patrona de la música, ja que ell ha nascut un 22 de novembre. Tot i que Oden i Britten en parlen per primer cop el 1940, la composició no comença fins un any més tard i fins i tot se'n programa l'estrena, a Nova York, a càrrec dels Elizabethan Singers. Però Britten no pot acabar l'obra a temps i quan marxa dels Estats Units, al març del 1942, només estan enllestides les dues primeres estrofes. L'himne l'acaba durant el viatge de tornada a Anglaterra i la primera interpretació, per ràdio, la fan els BBC Singers el dia de Santa Cecília del 1942, el mateix dia del 29è aniversari de Britten. Aquest mateix any, el primer Nadal que torna a passar a Anglaterra, Britten escriu una altra de les seves obres que encara avui dia marquen una fita en el seu catàleg, A Ceremony of Carols, opus 28. Es tracta d'una col·lecció de nou nadales per cor de veus blanques de tres parts amb acompanyament d'arpa, precedides i seguides del cant pla de l'antífona per al magnífica del dia de Nadal O Die Christus Natus Est, pensat perquè els nois ocupin el seu lloc a l'església i en marxin. De les nou nadales, totes d'origen medieval o renaixentista, n'hi ha quatre d'autor conegut i la resta són anònimes. La que us proposem sentir, This Little Babe, és un arranjament molt imaginatiu que potser la converteix en la nadala més difícil del conjunt, amb cànons molt pròxims a dues i tres veus, però que acaba a l'uníson i en estil marcial i vigorós. La sentim a càrrec del cor de la catedral de Westminster, que dirigeix David Hill, i l'acompanya Sionet Williams a l'arpa. This Little Babe era el títol d'aquesta nadala de l'obra A Ceremony of Carols, opus 28 de Benjamin Britten, tal com la interpretaven els membres del cor de la catedral de Westminster amb acompanyament de Sionet Williams a l'arpa i la direcció de David Hill. El to radiant i els recursos harmònics simples d'aquesta obra es mantenen a la cantata Rejoice in the Lamb, opus 30, que Britten escriu el 1943 per encàrrec del vicari de l'església de St. Matthews, a Northampton, per les celebracions del 50 aniversari del temple. Per aquesta ocasió, Britten tria com a textos 10 breus extractes del Jubilate Año de Christopher Smart, un poema de mitjan segle XVIII compost en gran part en un manicomi, no gaire comprès en el seu temps i que no es publica fins al 1939. Tots els fragments estan dedicats a la glòria de Déu, però des d'una òptica visionària. La resposta musical de Britten pren forma de breu cantata a l'estil de Purcell, en 10 seccions, amb solos i cors i amb acompanyament d'orgue. Es tracta, en definitiva, d'una de les obres corals més compromeses i delicioses de Britten. També és del 1943 una altra breu composició coral, la Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard, escrita per un amic, Richard Wood, que és en un camp de presoners a Alemanya. El compositor li fa arribar la partitura pàgina per carta microfilmada perquè l'interpretin ell i els seus companys.
La música coral a Catalunya Música.
Ens situem a l'any 1947 i al Lancing College, el centre on Peter Pears havia estudiat. A Britten li encarreguen una obra per celebrar el centenari d'aquest centre i Eric Crozier, llibretista que ja ha col·laborat amb el compositor en algunes obres, li proposa una cantata basada en la llegenda de Sant Nicolau. Crozier escriu el llibret sobre el qual Britten compon la música en només 3 setmanes. De la història real de Sant Nicolau, bisbe de Mira del segle IV, se'n sap molt poc. El text de Crozier es basa en diverses llegendes sobre la seva figura i fa servir una sèrie d'episodis de la seva vida per fer-ne un retrat caritatiu. Les forces vocals i orquestrals que requereix la partitura de Britten per la seva banda estan condicionades per l'ocasió: saló de tenor, cor a quatre parts, cor de noies, duet de pianos, orgue, percussió i cordes. A més, la congregació ha de participar de la interpretació amb dos himnes molt coneguts, cadascun dels quals acaba amb una part de la cantata. Sentim tot seguit el cor final de la primera part de la cantata en les veus del cor de cambra Tallis i l'orquestra de cambra anglesa sota la batuta de Stuart Bedford. Era el final de la primera part de la cantata de Sant Nicolau, opus 42 de Britten, en la versió de Stuart Bedford, al capdavant del cor de cambra Tallis i l'orquestra de cambra anglesa. L'obra s'interpreta per primera vegada al primer festival d'Aldeburg, el juny del 1948, però l'estrena oficial és el mes següent, al Lancing College, en la celebració del centenari del centre. El compositor també n'és el director, en totes dues ocasions. L'obra ha entrat al repertori sinfònic o coral clàssic i encara avui dia és freqüent veure-la programada en auditoris i sales de concerts. Però la primera obra coral i orquestral a gran escala de Britten encara ha d'arribar. Es tracta de la Sinfonia Primavera, escrita el 1949, i deu poc a les tradicions de l'oratori. Pensada per grans forces, solistes, cor i orquestra, i escrita en diversos moviments sobre poemes històrics o pastorals, la Sinfonia és un encàrrec de Serge Koussevitzky, director de la Sinfònica de Boston. El compositor explica que la sinfonia no només tracta de la primavera, sinó també del procés que hi porta des de l'hivern, així com del desvetllament de la terra i la vida. La forma de l'obra són els quatre moviments tradicionals d'una sinfonia, on el segon i el tercer recorden el lent i l'esquerzo d'una sinfonia clàssica. Curiosament, Koussevitzky, que ha encarregat l'obra, permet que sigui una altra orquestra i un altre director qui l'estreni, concretament la del Concertgebouw d'Amsterdam, amb Edward van Beinum al Festival d'Holanda de l'any 1949. El catàleg coral de Britten segueix a grans trets amb les danses corals de Gloriana, sis danses corals de l'escena primera de l'acte segon d'una de les principals òperes de Britten, l'escena en què Elisabet I rep els honors dels ciutadans de Norwich. De fet, la gestació d'aquestes danses corals respon al fet que el Royal Ballet, el cos de ballet del Covent Garden, demana al compositor tenir una presència destacada en la gala de l'estrena. Posteriorment, les danses corals s'han interpretat sovint al marge de l'òpera. Però la següent obra en què ens volem aturar torna a ser de caràcter religiós. Ara sentim un himne a Sant Pere. Paul Spicer dirigia els Finzi Singers en aquesta interpretació de l'himne Sant Pere de Benjamin Britten, compost el 1955 per al 500 aniversari del temple de St. Peter Mancroft, on s'estrena el 20 de novembre. Aquest nou himne de Britten es basa en les paraules del gradual de la festa de Sant Pere i Sant Pau. La música inclou el cant pla Tu es Petrus, que es converteix en un patró obstinat que acompanya l'himne de forma àmplia i pentatònica, però que inclou un breu scherzo contrastat amb entrades corals canòniques. També és de caràcter religiós l'obra de la qual parlarem tot seguit, la missa Brevis en Re, opus 63, per veus de nois i orga. Aquesta missa és, de fet, descendent directa de la Ceremony of Carols, ja que Britten l'escriu després de sentir una commovedora versió de la seva pròpia obra al Nadal del 1958 a la Catedral de Westminster, dirigida per George Malcolm, a qui està dedicada la missa. El cor de veus blanques està dividit en tres parts i l'acompanyament és a càrrec de l'orga en lloc de l'arpa. Curiosament, l'ordinari de la missa és incomplet, Britten no arranja el credo. De la resta en destaca el Glòria, que comença amb el cant pla del celebrant, base del material temàtic que segueix, i el Benedictus, un exemple sorprenent de bitonalitat. L'Agnus Dei, en gran part a l'uníson, arriba al clímax abans de les pregàries finals de pau repetides suaument, i l'obra s'acaba amb el mateix acord amb què havia començat el Kyrie, però ara en tonalitat menor. Aquest últim fragment és el que sentirem tot seguit. Amb aquest Agnus Dei que acabem de sentir en les veus del cor del King's College de Cambridge, acompanyat per Ian Hare a l'orga i dirigit per Sir David Wilcox, s'acaba la missa Brevis en Re, opus 63 de Benjamin Britten. Arriba el moment de parlar d'una obra que no es pot obviar en cap repàs de la producció, ja sigui coral o no, d'aquest compositor. El Rèquiem de Guerra, una de les obres més destacades no només del seu catàleg, sinó de la història de la música litúrgica. El Rèquiem de Guerra representa el reconeixement públic definitiu de la persona i les obres de Benjamin Britten, i a més mostra que el compositor està preparat per tractar aquesta qüestió de manera explícita, més que no pas de forma simbòlica o com a paràbola. En comptes de fer una altra òpera, Britten denuncia aquí la brutalitat de la guerra mesclant el text de la missa de difunts amb poemes d'una víctima, Wilfred Owen. Aquests últims textos els interpreten el tenor i el baríton solistes acompanyats per un conjunt instrumental de cambra, mentre que el text llatí el canten el cor simfònic i una soprano solista. Els dos plans estan separats en l'espai i, de fet, l'impacte dramàtic de l'obra depèn més d'aquesta confrontació que no pas del treball simfònic. En el lloc més llunyà de l'església o la sala on s'interpreta l'obra s'hi situen el cor de nens i l'orgue, virtualment suspesos als llims, ja que representen la innocència i la puresa i estan totalment desvinculats de la passió humana. Musicalment, el que unifica tota l'obra són les relacions tritonals persistents. Hi ha passatges de contrapunt coral que reben l'energia d'una tensió harmònica molt personal i de l'ús de la inestabilitat cromàtica. I és que amb el seu Rèquiem, Britten vol superar el repte de donar nova vida musical a uns versos sagrats i infinitament usats en la història de la música. Per això, sense rebutjar els precedents, la interacció amb la poesia de Wilfred Owen situa la litúrgia en un context totalment nou. Sentim-ne tot seguit un fragment coral, per tant una part del text de l'ordinari de la missa en llatí. És el Libera-me final. Per fer-ne l'audició hem seleccionat la versió de Kurt Masur al capdavant del Cor Simfònic de Westminster i la Filarmònica de Nova York. La soprano solista és Carol Vanes. Hem sentit les veus de Carol Vannes, soprano, i el Cor Simfònic de Westminster, sota les ordres de Kurt Masur, en aquesta interpretació del Libérame del War Requiem de Benjamin Britten. Com diu el mateix Britten, el seu Requiem és una reparació del record dels morts, més que no pas un consol per als vius. La primera interpretació del Requiem de Guerra és el 30 de maig del 1962, amb motiu de la consagració de la reconstruïda Catedral de Coventry. Britten, que dirigeix l'obra, atribueix simbòlicament els papers solistes a cantants de tres nacionalitats, el tenor anglès Peter Pears, el baríton alemany Dietrich Fischer-Dieskau i la soprano russa Galina Vishnevskaya. L'obra és rebuda amb un èxit esclatant, immediat, de crítica i públic, i des d'aleshores són nombroses les interpretacions que se'n fan arreu, sobretot a Europa i Amèrica del Nord. Avui el Requiem de Guerra és una de les principals obres corals angleses del segle XX i ha entrat en la consciència col·lectiva com a pronunciament públic de les conviccions pacifistes de Britten en l'escala més gran possible.
Cicle Coral, un programa de música coral de Catalunya Música.
Encarem la recta final del programa d'avui parlant d'una última obra, un cicle de cançons que es titula Sacred and Profane, l'última obra a capella de Britten que l'escriu l'hivern del 1974. Es tracta d'arranjaments en estil madrigalesc de 8 poemes medievals anglesos i anònims per un conjunt de 5 veus solistes, pensats per al Wilby Consort, un grup de madrigals fundat per Peter Pears. En realitat, però, ho pot interpretar també un cor a 5 veus. L'obra s'estrena a Snape Maltings el 14 de setembre del 1975. Nosaltres en sentirem l'última cançó, A Death, en les veus del conjunt de Sixteen que dirigeix el seu fundador, Harry Christophers. A Death, l'última cançó de Sacred and Profane de Benjamin Britten, tal com la interpretaven els membres del conjunt de Sixteen sota la direcció de Harry Christophers. En l'arranjament d'aquest últim poema del cicle, Britten ja mostra la preocupació per la seva mort. En els seus últims anys, la salut, especialment el cor, se li va deteriorant fins que mor el 4 de desembre del 1976 a Aldeburgh, on Britten ha fundat un dels principals festivals de música de la Gran Bretanya i d'on ha estat nomenat baró. Fins aquí el temps que hem dedicat a Benjamin Britten en el cicle coral d'avui. Un programa que hem de deixar aquí. L'hem fet possible un dia més Alfred Marín des del control tècnic i Albert Torrents davant dels micròfons. Esperem que us hagi agradat, que hagueu après i que vulgueu tornar-hi la setmana que ve amb més continguts sobre la música coral. Serà, doncs, fins llavors, salutacions.
A Catalunya Música, cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.